96.6 FM.
Els dimarts a les 12:20, unes quantes petjades de cultura. L'escriptor Miquel Esteve arriba a l'hora L amb un llibre sota el braç. Per comentar-te'l, per recomanar-te'l. Els dimarts a les 12:20 del migdia, un llibre sota el braç. Amb Miquel Esteve, a l'hora L. L'hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dimarts. Miquel Esteve torna a la ràdio. Miquel, què tal? Molt bones.
Molt bones, Eduard. Molt bones a tothom. Què
bé,
tal?
Una vegada al mes, aquí complint, eh?
Sí, i a més, bé, fem cara de ressaca una mica de la Fira de Mora,
bueno,
eh?
És normal, és normal, és normal. És el que té, és el que té. La Fira de Mora no, són uns dies, eh? I s'ha d'anar... Eh?
Pinchitos, cerveses, unes voltes...
Eh? És el que té, és el que té. La Fira bé, per cert?
Molt bé, sí? No, jo, bueno, sé que vau estar-hi per allà, no? Cobrint sí. La notícia i tot sí. Això. Jo penso, a nivell personal, que va hi haure molta gent, que el temps va acompanyar i va hi haure molta gent.
A comparació l'any passat, eh?
Molt bé, l'any passat va fer aquell temps...
Un fred
molt dolent, amb un aire, jo me'n recordo que era molt molest, i aquest any molt bon temps, i malgrat la crisi, es veia molta vida econòmica a la fira.
Que això és important, tu.
Eh? I tant, perquè a veure si comencem d'una vegada doncs, a ser optimistes, no?, i poder sortir d'aquesta mena de forat negre que estem, no?
Doncs sí, efectivament, la fira la deixem a banda, ja són 182 les edicions, ara ja treballa per la 183, i així successivament.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Edu. Nosaltres que som d'allà, 183.
I el poble que va complint més anys, també.
Exacte, que es va fent vell.
Per això, per això. El poble més jove que es va fent vell.
Exacte, molt bona aquesta frase.
Molt bé, doncs, dit això, moment de començar el programa d'aquest dimarts, un llibre sota el braç amb el Miquel Esteve. Tenim lo de la endevina endivinalla, quin llibre dorm a la palla, no quin animal, sinó quin llibre dorm a la palla. Si et sembla després, Miquel... Repassem una mica els guanyadors de la setmana passada.
Perfecte,
molt bé. Parlem de l'endivinalla que ens és preparada per aquest dimarts.
Molt bé.
Però abans hem de dir-vos que tenim una cosa preparada. Tenim quatre persones que les tindrem via telefònica avui al llibre sota el braç.
Sí, bé, de fet, he pensat que com a veure, com han sortit ara bastantes novetats editorials, una d'elles de casa nostra, no? Jo he pensat que seria bo i interessant fer una petita entrevista amb una petita sinopsi de què va cadascun dels llibres que presentaran, aquesta novetat editorial, i que ens ho facin en una miqueta de diàleg amb els autors, no? Com tenim el privilegi de poder tenir els telèfons d'ells i accés amb ells, Eduard?
Sí.
Doncs aprofitar una mica per xerrar amb ells i que ells ens ho expliquin, no? Que són tres llibres, jo crec que seran fantàstics, eh? I que potser, doncs, els podrem veure de ben segur, no? Aquí a la Bassa, a l'espai de Bassa, a la papereria, doncs, en les presentacions, i que els tindrem aquí a la ràdio una altra vegada, no? I que són l'Estiu de l'Amor, del Toni Orensans, sí. Aquest és el llibre de casa, el llibre nostre, tot i que sigui del Priorat, el Toni, doncs, té aquest...
Ho coneixem, eh?
Exacte.
I té a més, va vindre aquí a la ràdio fa unes setmanes a explicar-nos aquesta nova publicació.
Sí, no, i a més és una persona que té aquest aire ebrenc, també, no? I que és molt estimat, doncs, també aquí a Terres Ebrenques, no? Aleshores, després hi ha del David Martí, no? Pels oients que no recordin Les Bruixes d'Arnes, La metgessa de Barcelona, que treu una novel·la que té molt bona pinta, ell ens ho explicarà, a més també doncs, amb Planeta, amb edició 62, que és El guerrer dormit, el títol ja supersuggerent. I per últim, el que jo crec que serà una de les bombes literàries de l'any, no? I que és Paz Castelló, aquesta en castellà, no? Publica en castellà per aquells oients que doncs, els agradi llegir en castellà, no? La Paz Castelló, tot i que jo crec que potser la novel·la també es traduirà al català, no? És una novel·la que, a més, a tu t'agradaria molt, jo no estic convençut, perquè va sobre el món futbolístic.
Ah,
i a més, es titula La muerte del 9, és a dir, la mort del delanter centre, no? Paz va ser...
Per això surt el falso 9 i tot això.
Bueno, molt bé. Bé, i a més, és que tinc constància que te l'està llegint aquest llibre,
sí.
Ni més ni menys que tu et deu agradar que el José Ramón de la Morena.
Mira.
O sigui, que déu-n'hi-do, no? I per tant, doncs, també la tindrem...
Entre Larguero i Larguero...
Entre Larguero i Larguero va llegint a la Paz. I bueno, jo penso que aquests tres llibres, que són tres de les novetats editorials, de les moltes que van sortint, no? Però d'aquesta tardor, una d'elles de casa nostra, com és el Toni, i les altres dos, de dos grans amics, no? Com són el David Martí i la Paz Castelló, penso doncs, que si podem xerrar una miqueta amb ells, ens fan quatre rals, no? De la seva novel·la i de com la van escriure i quina és una mica la temàtica, la sinopsi, doncs és una forma també de fer una bona recomanació literària per a encarar o agafar, no? Aquesta tardor literària amb força.
Molt bé. José Ramón de la Morena i jo compartim els diumenges diumenges per la nit.
Ah, molt bé.
Sí, ja ho saps, sí. Mica. Compartem les nits del diumenge, sí, sí.
La competència és dura, eh?
Molt bé, doncs, si et sembla, Miquel, comencem. Parlem primer amb el Toni Oriensanz.
Exacte, comencem amb el Toni.
Toni Oriensanz, què tal? Molt bon dia, com anem?
Bé, aquí, anar fent.
Bé, això és important, anar fent. Molt bon dia, Toni, què tal, com estàs?
Aquí preparat per veure que, de què voleu que parlem.
També, jo, a mi em sembla que és evident del que volem parlar amb tu, tot i que podem parlar de moltíssimes, moltíssimes coses, perquè a part de saber un munt de coses, doncs ets una persona que es mou moltíssim, però, de fet, i des d'aquí d'un llibre sota el braç, el que volem parlar amb tu, Toni, és de la teva nova novel·la, la teva novetat editorial per aquesta tardor, L'estiu de l'amor. Una novel·la, Toni, que bueno, es presenta, no?, en aquests propers dies, no? De fet, està a les llibreries, tu ens ho explicaràs ara, però que la ronda de presentacions em sembla que la començaràs ben aviat. Toni, quina és la temàtica que tracta la teva novel·la? Fes-mos en 5 cèntims amb aquella gent que som oients d'un llibre sota el braç.
L'estiu de l'amor és una recreació lliure absolutament de l'estada de Picasso a Horta de Sant Joan al 1909. Però el punt de partida de la novel·la és que la veritable protagonista de l'estiu de 1909 a Horta de Sant Joan no va ser Picasso, que va ser un secundari a qui ningú va fer gaire cas, sinó la seva amant de l'època, que era una model de pintors parisenca, guapa, atractiva, ben vestida, elegant, culta i refinada, que va fer embogir, aquesta la tesi de la novel·la, que va fer embogir homes, dones, xiquets, i que va trasbalsar el fons Horta de Sant Joan en una espècie d'epidèmia amorosa.
Molt bé. Toni, tu, per capbussar-te amb aquesta temàtica, suposo que has disposat d'un material de primera mà, no? Em consta?
Sí, en principi, a veure, a mi la novel·la feia temps que pensava que l'estiu de 1909 és a Pia Horta de Sant Joan era molt interessant pel personatge de Picasso i per Fernand d'Olivier. Però realment és el que a mi m'anima finalment a escriure és llegir les cartes que Fernand d'Olivier, l'amant de Picasso, escriu des d'Horta de Sant Joan al 1909, i que en alguns casos es conserven a una universitat dels Estats Units, on hi ha el fons de Gertrude Stein, l'escriptora Gertrude Stein, amb qui ell es cartejava. Les cartes de Fernand Olivier són una meravella. Són una meravella perquè realment dona el to, marca el to del que després és la novel·la. Ell explica a Gertrude Stein, no dubti que aquí a Horta tinc molt més èxit que a París. Ho acaba explicant com el ximple del poble del 1909 d'Horta s'ha enamorat d'ella i es pensa que ella també és una ximple perquè no sap parlar català i parla francès. O com el mestre de l'escola li agafa una febrada pel francès i la persegueix dia i nit perquè vol aprendre, o com l'alcalde del poble, que era un senyor cacic de l'època, la treu a passejar. És a dir, aquest material marca, en certa mesura, el que és el to de la novel·la i m'inspira a mi a fer una novel·la que parteix d'aquest fet real, és a dir, la forastera guapa que ha arribat a Horta ho ha trasbalsat tot, però a partir d'aquí, lògicament, la novel·la és molt més, no? No, jo jugo amb personatges com el metge, del qual, bueno, gairebé no sé res, però que realment ell arriba a la conclusió que allò que està passant a Horta de Sant Joan no és normal, que pot ser una epidèmia, com qui pugui, que es pot guarir com qui cura la passa de la grip, no? Però realment el material de partida és aquest, i el material de partida també és doncs, la feina que durant 30 anys ha fet el Centre Picasso d'Horta, i que realment hi ha molta documentació sobre la taula de la que pots disfrutar, no?
Coneguent, Toni, la teva ploma i coneguent-te a tu, està claríssim doncs, que de fet és una novel·la doncs, amb una documentació rigorosa, perquè ets una persona molt rigorosa amb els temes històrics, amb el tractament dels personatges que han tingut doncs, un perfil històric. No? Però una pregunta, hi ha també quelcom del que vas iniciar amb el falsari? És a dir, d'alguna forma també has intentat... potser d'una forma potser més seriosa, no, Toni? D'alguna forma continuar, no?, aquelles historietes mediterrànies, però a través d'aquesta gran història.
No? Sí, exacte. És això, justament. És a dir, en principi, periodísticament, jo fa com a 15 anys que vaig escriure el meu primer article, o vaig fer el meu primer treball periodístic sobre l'estada de Picasso i Horta, que sempre m'ha agradat molt i he trobat molt atractiva. El que passa és que és això, igual que el Falsari, i quan tu ets periodista resulta que fa doncs 15 anys que tens una història dins del cap i saps el que és veritat o el que és mentida, i més enllà de la documentació que tu en un determinat moment tens entre mans, hi ha un moment que al cap dels anys, al cap, hi ha històries que per alguna raó que no saps te continuen bullint. Hi ha un moment en les quals dins del teu cervell jures, no? És a dir, no sé, això ens passa a tots, és a dir, escrivim o no escrivim. A tu t'expliquen una història i quan l'has explicat 20 vegades a un sopar, a la que fa 21 ja no saps si la història que estàs explicant exactament és així com te la van explicar, si tu hi has afegit alguna cosa o què està passant. Això a mi m'ha passat amb aquesta història. Fa 15 anys arranco amb una sèrie de documentació periodística, amb reportatges que partien de què sabíem de cert, i me n'adono que al cap dels anys aquesta història ha bullit dins del meu cap i té com una certa vida pròpia, i que Fernando Olivier, més enllà del que sé d'ella, al meu cap viu, o sigui, s'ha independitzat, per entendre'ns, no? Doncs és una mica això, el Falsari també era això. I a vegades també passa que hi ha determinades històries que des d'un punt de vista periodístic tu no pots saber mai si són veritat o mentida. És a dir, a Horta de Sant Joan s'expliquen coses sobre Picasso i Fernanda que ningú pot saber si són veritat o són un conte. Ningú. Per molt que s'expliquin com a certes, perquè són absolutament incomprovables, perquè són absolutament incontrastables. Per tant, més enllà de tot això, a vegades són bones històries. Que la gràcia és això, són bones històries i per molt que possiblement siguin folklore popular, no? Doncs una mica la novel·la és deutora de tot això.
Doncs estem convençuts, Toni, de coneixent-te, repeteixo, de que aquest folklore, més enllà de que sigui cert o no sigui cert, aquesta novel·la serà una molt bona novel·la que ens deixarà, segur, els que la llegim, jo m'incloc ja, en primera persona, un bon regust de boca, com tot el que escrius, i a més, doncs, bueno, no res, encoratjar-te a que segueixis escrivint, a que ara doncs et veurem a la roda de presentacions, i pels oients, doncs el títol és L'estiu de l'amor, Toni Orensans l'autor, i l'editorial és Ara Llibres, a la col·lecció Amsterdam. Toni, moltes gràcies per atendre'ns en aquests micròfons, una forta abraçada i molta sort.
Miquel, moltes gràcies a
l'altre,
una vegada més.
Molt bé, Toni Orensans, moltes gràcies. També ens acompanya un llibre sota el braç i nosaltres hem de seguir perquè al principi del magazín ho comentàvem que avui al llibre sota el braç tindríem diferents invitats i així està sent. Del Toni Orensans passem a la Paz Castelló. Paz Castelló, què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Bé, és un plaer també tindre pels microfons de la ràdio, Miquel. Una nova protagonista, un llibre sota el braç d'aquest dimarts, eh?
Sí, i tant. Una grandíssima escriptora de la que ens sentirem a parlar i molt, no? Una persona doncs, que ja fa temps que escriu, però que és la seva primera novetat editorial i que jo n'estic convençut que serà una de les bombes literàries d'aquesta tardor, no? Mm. Buenos días, Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Además, sabéis que me encanta vuestra tierra y es un placer, aunque sea por teléfono, estar de nuevo visitando vuestras tierras.
Fantástico, Paz. Bueno, a ver, Paz, resulta que tú debutas ahora en el mundo novelístico, a pesar de tener una experiencia ya dilatada como escritora, periodista y, bueno, disponer de un blog literario donde hay muchísimos visitas y suscriptores, y debutas además, Paz, con una novela que se titula La muerte del 9, de Ediciones Turpial, pero que es una novela además curiosamente sobre el mundo del fútbol. ¿Nos podrías explicar, Paz, a los oyentes de Un llibre sota el braç de la cadena SER, por qué debutas con esta temática?
Pues mira, es curioso porque, bueno, yo tuve una experiencia profesional en un club de fútbol local de aquí de Alicante, fui la directora de comunicación, entre otras funciones, del Hércules Club de Fútbol, y bueno, cuando yo me decido a lanzarme, a transformar mi experiencia literaria, como bien decías, de mi blog, que son relatos cortos, en algo más largo, en una novela, pues pensé en escribir algo que fuera diferente, una historia que no se hubiese contado nunca, porque sobre libros, pues prácticamente casi está todo escrito, y pensé pensé, ¿qué puedo aportar yo al mundo de la literatura? Entonces hice un poco de introspección, y el mundo del fútbol es un mundo que está muy poco explorado. En el cine sí, pero en literatura prácticamente no se ha escrito nada. Y además, contado por una mujer, como era en este caso, y en boca de un personaje femenino, que es la protagonista del libro, que lo narra en primera persona, pues me pareció que era un tema novedoso, un tema que podía ser muy interesante, y además también tiene un punto de crítica, porque del fútbol se habla mucho de la parte festiva, de la parte lúdica del deporte, pero se habla muy poco, que eso es lo que trata La muerte del 9, de lo que hay detrás de los equipos de fútbol, de lo que se cuece, de los negocios sucios, de las comisiones, de la compra de partidos, de todo esto que a veces vemos en las noticias, pero no se escribe sobre ello, hasta el punto de que la novela comienza con el asesinato del delantero. Esa fue la idea, sí.
Y el asesinato del delantero, ¿no? Israel, creo que se llama, ¿no, Paz?
Israel Buendía, sí. Israel Buendía.
Israel Buendía.
El fichaje estrella del Real Triunfo, que es el equipo imaginario en el que se ambienta la novela.
Eduard, el compañero del que dirige la hora, él se está riendo porque él es un futbolero, pero nato. Además, él hace programas de deportes y, bueno, le encanta el tema del fútbol, ¿no? Lleva muchos años emitiendo y ahora estaba con los ojos como platos escuchándote, haciéndonos esta pequeña sinopsis sobre La muerte del 9. Paz, la novela es un... la podríamos definir como, para nuestros oyentes, ¿no?, para que lo entiendan, como una especie, y tú me corregirás, como una especie de thriller sobre el mundo del fútbol, pero con todos los añadidos de política, narcisismo, vicio, corrupción, etcétera, que hay alrededor, ¿no? La parte oscura, ¿no?
Como se suele decir, sexo, droga y rock and roll, ¿no? Pues un poco esto, pero llevado al fútbol. Es decir, si te gusta el fútbol, te encantará la novela. Pero si detestas el fútbol, es imprescindible que la leas. Porque en realidad la trama no transcurre en el césped, no transcurre en un campo de fútbol, transcurre en los despachos. Todos hemos oído hablar de directivos que están imputados por diversos casos, hemos oído hablar de la vida libertina de muchísimos jugadores, con mujeres y con dinero y con coches y con mucho ego y mucha feromona. Esas cosas están todos los días ahí, ¿no? Bueno, pues imaginamos todo esto metido en un club de fútbol que es el Real Triunfo, donde matan al delantero y hay que averiguar, donde todos parecen tener un motivo para matar, ¿quién y por qué? Esa es la trama de La muerte del 9.
Bueno, parece una, parece un ¿no, Eduard?
¿Con casos reales?
Bueno, hay alguna referencia, porque por ejemplo habla de la homofobia, ¿vale? Entre otros temas, el machismo, la homofobia, porque parece ser que no se puede hablar de jugadores homosexuales en este país, ¿no? Y hay una referencia, por ejemplo, a un caso real dentro de nuestro fútbol europeo, ¿no? Pero vamos, la novela es ficción y bueno, sí que es muy probable que mucha gente cuando lo lea en distintos puntos de España quizá identifique algunas cosas con cosas que ocurren en sus equipos, ¿no? Pero vamos, es una novela, como digo, de un club imaginario, pero podría ser muchos clubes europeos, ya no digo españoles, europeos.
Bueno, pues perfecto, Paz, la verdad es que nos has hecho una síntesis de lo más atractiva para que nuestros oyentes y nuestros seguidores se animen a leer tu primer thriller, ¿no? Tu primer thriller oficial, que es precisamente este, ¿no? La muerte del 9, de Ediciones Turpial. Paz, te deseamos mucho éxito, estoy convencido que lo tendrás, y nada, animarte a que sigas escribiendo, que sé que lo estás haciendo, y a seguir publicando para deleitar a todas aquellas personas que nos gusta además el género negro o el thriller.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes de vuestra emisora.
Un abrazo muy fuerte y mucho éxito.
Gracias, un beso.
Adiós. Bé, doncs,
de la Paz Castelló hem de passar a l'altre protagonista, ja l'últim del programa d'aquest dimarts. Miquel.
Bé, la protagonista que tenim ara és la bibliotecària de Cambrils, Rosana Andreu. De fet, estem donant sempre el micròfon, no?, amb aquelles persones, doncs, que tenen a veure també amb el consum de llibres, no? La setmana passada, si recordes, ho vam fer amb la llibreria Bassa, amb el Sergi,
sí,
amb el nostre llibreter, és el nostre llibreter.
De confiança.
De confiança, perquè ens expliqués quins eren els llibres que s'havien consumit més al llarg de l'estiu a la llibreria Bassa. Avui ho farem en un altre lloc on es consumeixen molts llibres, que és una biblioteca, no? I en aquest cas, doncs, parlarem amb Rosana Andreu, bibliotecària de Cambrils, una biblioteca molt a prop de les nostres terres, gran, on hi treballa molta gent i que, doncs, també hi té, doncs, molts clients.
Molt bé, la tenim via telefònica. Rosana, hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia, Rosana, què tal?
Bon dia, bon dia.
Bé, Rosana, tu ets bibliotecària a Cambrils, ens agradaria que ens fessis 4 cèntims per als oients d'Un llibre sota el braç, de quins són els llibres o quins són els hàbits de consum més extensos en els darrers temps a la teva biblioteca.
A veure, doncs jo ara estaves dient que la setmana passada vau tenir aquí el Sergio Bassa, no?
Sí.
Doncs jo crec que no m'escaparé gaire del que diré del que devia dir ell. No ho vaig escoltar, però més que rep el tema de que doncs aquí a la biblioteca el que més es llegeix són els llibres que surten a la llista de llibres més venuts. Val? Aquestes llistres s'elaboren doncs consultant les llibreries de diferents parts de Catalunya i llavors elaboren aquests llistats. Jo et podria dir, no sé què va dir el Sergio Bassa, però jo et puc dir que doncs aquí a la biblioteca un dels llibres que es llegeix més és La verdad sobre el caso Harry Keber.
Grandíssima novel·la, Rosana, que presentarem aquí al llibre sota el braç properament, perquè és una grandíssima novel·la. Ah.
Jo no me l'he llegit encara, però estic apuntada a la llista d'espera per llegir-la.
Caram.
Llavors, aquest seria un altre seria Victus, del Sánchez Pinyol, evidentment, doncs un supervendes. També parlaríem d'Inferno, del Dan Brown, aquest és un clàssic en totes les llistes de llibres més venuts.
Rosana, perdona, a l'Eduard ja li en sona aquest llibre.
Sí, i l'autor també.
I l'autor també.
És que si no sona malament, no? Aquest seria el que és en ficció castellà, seria el que més s'agafa aquí, val? Llavors després tindríem, curiosament, si no m'equivoco, ho dic de memòria, aquests llibres, l'Inferno no, però els altres dos són llibres que van sortir ara al concurs aquest de l'Illa dels Llibres, que també estava el teu llibre, Miquel.
Sí, els 15 de l'Illa dels Llibres, els 15 de l'estiu es titulava.
Exacte. Doncs aquest, el Victus, me sembla que va ser el que va guanyar,
sí.
I el de La verdad sobre el caso Harry Keber, doncs també estava en aquesta llista.
Em sembla que va ser el tercer, va quedar el tercer.
Exacte, correcte. Doncs aquests són els que... Llavors, això era pel que fa a ficció en castellà, val? En ficció en català tindríem el Wonder, que també podria ser que estigués també en aquesta llista.
També estava entre els 15 de l'estiu.
Són els 15 del verano.
Exacte. I després també tenim l'Albert Espinosa, que aquest, a veure, tant s'agafa aquest de les brúixoles que busquen somriures i tal, doncs com tots els de l'Albert Espinosa. I això seria el que és en ficció en català, val? I després el que és en no ficció, un supervendes que no sé si el coneixeu, aquest es diu L'enzima prodigiosa, de Ironi Xínia.
No
sé si el coneixeu.
No,
sí, és d'un senyor japonès doncs, que té doncs, un tipus de teoria sobre l'enzima aquesta prodigiosa i l'alimentació i tot això, doncs aquest és bastant també agafat, i en no ficció català també el que surt molt és el Kilian Jornet, de Correo Murió.
Ah, Kilian,
molt bé. Aquest sí que en sona.
Aquesta escola, aquest Kilian Jornet, tothom va corrent per la muntanya.
Ara. Exacte. Escolta, Rosana, sí. Com una cosa de les que has dit, i és que la biblioteca, no? I això també perquè molts oients no ho deuen saber, no? Però té la seva lògica, que molts dels llibres que serviu, evidentment, els clients ja venen una mica predisposats a buscar-los perquè ho han llegit doncs, a les llistats de Casa del Libro.
Exacte.
És a dir, que aquestes llistes que confeccionen les grans llibreries i les grans editorials doncs, són les que d'alguna manera determinen la pauta d'hàbit de lectura a les biblioteques també, no?
Bueno, jo com ara, quan m'has trucat fa res, un quart d'hora, per dir-me que sortia en antena, i m'ho ha hagut de preparar que se corre cuita, m'ha fet reflexionar sobre... No rigui, de veritat. Llavors m'ha fet reflexionar sobre el tema de que clar, agafen els llibres perquè surten a la llista o a la llista surten perquè la gent els agafa? Vull dir...
Li has donat la volta, molt bé, has fet un silogisme, sí. Li has donat la volta, molt bé, fantàstic, sí, és veritat.
No, el que passa que, bueno, jo crec que, a veure, hi té molt a veure el tema promo, a veure, això està claríssim, no? I bé, és això, que se m'ha oblidat de dir, també, vale, tot el tema... a l'empara, diguem, de les sombres de Grey, que tu coneixes molt bé, no?
Uh-huh.
Llavors, això també és una línia... És que, clar, jo ara estava consultant les llistes, aquestes de llibres més venuts, i aquí no me sortien, tot just. Uh-huh. Però, bueno, és un tema que ja saps que porta des de uns bastants mesos, amb les 50 sombres de Grey, i tot el que ha sortit a la seva empara. Llavors, tot el tema Sylvia Day, Meghan Maxwell, i tot això, o sigui, té gent aquí a demanar constantment i volen aquests tipus de llibre molt, molt concrets. Això, vull dir, fins i tot són lectors que d'alguna manera, nosaltres des de la biblioteca intentem doncs oferir altres coses, perquè evidentment no sempre ho pots tenir tot, no pots tenir totes les novel·les aquestes eròtiques, totes, el pressupost és el que és, i no ens podem, clar, no ens podem tenir doncs, només un tipus de literatura. Intentem doncs obrir una mica, però són lectores, perquè són, bueno, la majoria, bastant reàcies a canviar de...
Va.
De registre.
Doncs escolta, Rosana, moltíssimes gràcies pel teu testimoni de quins són els llibres doncs, que s'han estat consumint més en aquests darrers temps en una biblioteca molt propera a les nostres terres, aquí a Cambrils, i per la teva participació en el llibre Sota el braç a l'antena. Una abraçada molt forta i moltes gràcies. Que vagi bé, Rosana.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bé, doncs després de parlar amb la Rosana, l'altre protagonista que teníem per avui era el David Martí, però per manca de temps, Miquel, ho haurem de deixar pel proper programa.
Sí, el David Martí, doncs, amb el Guerrer Dormit, el Guerrero Dormido, les dues versions, català i castellà, serà qui encetarà el proper programa d'un llibre sota el braç.
Perfecte, per manca de temps no podem contactar amb ell, ens queda poca estona i tenim d'anar a la endevinalla, quin llibre dorm a la palla. Som-hi, Miquel?
Som-hi.
I anem?
Vinga.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.
Veiem els New Order, seguim avançant. Blue Monday, per què aquest tema, Miquel Esteve?
Bé, forma part també del bonus track del joc de Sade. Jo, perdona, però és que
estic una... Bé, també, no?
Jo crec que sí, que acabarem fent la música del joc de Sade. No, a veure, aquesta és una peça que a mi em sembla que a qui no se li moguin les cames escoltant l'Eduard, doncs és que té algun problema de paràlisi, eh? Perquè és un clàssic, i a més un clàssic de discoteca ben fet.
Aquí la tenim, eh? Com balla, Miquel Esteve? L'hauríeu de veure, com balla.
I tu també et mereixes, també, eh?
Sí, eh? Encara ens queden forces, després de les fits encara ens queden forces.
Exacte. Això són els xurros.
Sí, tenim encara energia per a cremar.
I els pinxos.
I el vinet, també.
I el vinet.
I el bombi de casa nostra.
Exacte.
Bé, endevinalla, quin llibre dorm a la palla. Miquel Esteve, el passat dimarts 1 de setembre, en el primer programa, vam donar una sèrie de pistes. Si et sembla, les repassem.
Molt bé.
La primera pista deia... L'autor és barceloní, l'autor és criminòleg, segona pista. Tercera pista, la seva novel·la ha estat una de les 15 novel·les proposades per la web de literatura L'Illa dels Llibres, com una de les 15 lectures d'aquest estiu. I la quarta pista, el llibre porta el nom estrany d'una illa on es desenvolupa un joc atroç amb una sèrie de personatges. Aquestes són les quatre pistes que vam donar en el seu dia. La gent va participar via Facebook i tenim... Tres persones participants, tres guanyadors, que van encertar el nom d'aquest llibre.
Que és... sumem punts per la guiniela.
Sí, molt bé. Farem una graella i entre tots els participants, al final de la temporada, donarem un bon premi, eh?
Sí, és un lot, donarem un lot de llibres signats pels seus propis autors.
Molt bé. El llibre del que estàvem parlant era de Bioko, de Marc Pastor. La Núria Grau, el Jordi Sebastià Ferrer i la Mercè Rodríguez han estat els guanyadors d'aquesta setmana i van sumant punts per a les properes edicions.
Molt bé, fins que acabem el programa, la temporada que és el juny, em sembla, no, Eduard?
Sí.
Perfecte. Bé, i avui amb un altre.
Sí, endevinalla, quin llibre d'armar la palla. Avui amb més pistes perquè busquem més persones que participin, més guanyadors. La pregunta que ficarem ja al Facebook i que a partir de la quarta pista que donarem ja poden la gent anar participant.
Que a més avui fàcil. Potser el primer
xupat.
Dia... Vam... Sí, jo crec que és xupat. Abans ho hem estat parlant tu i jo i jo crec que
bueno,
ho farem... Molt facilet per la gent, val? Perquè la setmana passada potser, no?, amb el Marc Pastor i Bioko era una mica més difícil. A veure, recordem, no?, als oients que la majoria de llibres dels que... O la gran part dels llibres que entraran en aquest concurs seran llibres que hem presentat en aquest espai durant campanyes anteriors, eh?
Els oients fidels d'un llibre sota el braç segur que ho saben.
Exactament, els hi sonarà d'alguna forma o altra.
Molt
bé, anem a la primera pista. Molt bé, Eduard. La primera pista, l'autor és nord-americà.
Autor nord-americà. Què més?
Segona pista. L'autor, a més de ser nord-americà, és un guionista de pel·lícules.
guionista de pel·lícules. Vaig apuntant jo, perquè sí. Jo també puc participar o no?
Home, jo crec que tu no podries participar, si no seria un tongo brutal, perquè els dos mirem de com enfocar-ho.
Això.
Tu mateix, eh?
Bueno, no? Ja ets apuntat, perquè així ho anirem ficant.
Ja tenim prou amb el Bárcenas, amigo.
Això. només faltaria aquí també, no?
Exacte.
Bé, autor nord-americà, autor guionista de pel·lícules també.
És un autor de bestsellers, entre ells... un fenomen literari, un del seu, de les seves novel·les va ser un fenomen literari que, a més, doncs, va al voltant d'un codi.
Això ja és una bona pista,
Això ja és donar-los-hi a la gent, però amb molta facilitat.
Molt bé, mira, saps què farem? Per la gent que ens estigui escoltant ha sentit aquesta pista, però per la gent del Facebook li ficarem autor de bestseller. Si no, que escoltin el programa també, Perquè
exacte.
A vegades això del Facebook diu, bueno, doncs amb això aquestes pistes en tinc prou i no escolta el programa.
Molt bé, i que escoltin el programa ben fet, molt bé. Escolta, tens una perspicàcia... Estàs aprenent molt,
S'ha de fer així, Miquel.
Molt bé. I l'última pista, Eduard, és, i tindrà molt a veure amb el títol actual de la novel·la que vam presentar en aquesta campanya passada, va ser un dels darrers programes, no? I que també ha estat un èxit editorial de l'autor, i només direm... que el títol fa referència al príncep de les tenebres.
Referència al príncep de les tenebres.
Jo crec que és tan fàcil aquesta vegada que ara que les hem fet paleses les quatre pistes, estic pensant que podríem ja directament al títol.
Sí, pràcticament, no? Ja pràcticament hem dit, és que la tercera ja era molt bona,
Però és que aquesta última ja...
Però esta ja ho diu tot. Bé, tenim aquestes quatre pistes, de seguida les fiquem al Facebook i recordin que poden anar participant durant aquestes setmanes fins a la propera edició d'Un llibre sota el braç.
I aquestes les hem posat molt fàcils per animar la gent, a que encoratjar la gent, no?, a que s'animi a participar, com és la Núria Grau i els altres dos,
bé,
no?,
guanyadors
de l'edició de la Mercè Rodríguez i l'altre concursant.
I el Jordi Sebastià Ferrer.
El Jordi Sebastià Ferrer. Però a partir d'ara, doncs, ho farem una mica més difícil, No tot serà així, No els hi anirem donant peixet sempre.
Són proves inicials, no?, el test inicial,
Exacte. És perquè calentin motors, Com... una mica com fa el Màrius Serra, perquè calentin motors i després anem fent-ho més difícil.
Molt bé, doncs amb l'endevina endevinalla, quin llibre dorm a la palla, posem el punt i final a Un llibre sota el braç d'aquesta setmana.
Perfecte, doncs no res, Eduard, està d'aquí un mes, no? Amb noves novetats editorials, amb nous llibres, noves lletres i unes noves pistes pel nostre concurs mensual.
Molt bé, perfecte. Doncs, Miquel Esteve, moltíssimes gràcies, com sempre, i en un meset hi tornem amb una nova edició d'Un llibre sota el braç. Que vagi bé!
Que vagi bé!
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.